Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit. Pego,
París
i Londres.
Ja estem ací un dia més amb totes i tots per a que gaudiu d'una tertúlia cordial i amable.
Que trobo que estem aconseguint, no? Jo sempre he vist... No mos crispem mai, no mos encenem. I això que toquem temes que mos podem punxar, que punxen i que mos punxen, no?
Punxen i que mos interessen també,
sempre,
no?
Sempre.
Temes d'actualitats i de proximitat, perquè que mos toca de ple.
I per això avui hem pensat, hem aconseguit portar a un convidat que està, diríem, molt il·lusionat, i diríem que és un activista de l'agricultura, podríem dir, no?
Ah, sí?
Sí, mira, m'ho acabo d'enterar, m'he eixit un moment d'inspiració.
Falta fa,
eh? Perquè normalment s'abandonen camps, diuen que la taronja no té molt d'èxit, està de capa caiguda, però ell és molt positiu i per això em porta a Paco Morell.
Bona nit.
Com anem?
Bona nit, Estrés. Bueno, molt de gust i moltes gràcies per portar-me i parlar de la meva passió, que efectivament és l'agricultura. I, bueno,
ell és enginyer agrícola i biòleg. Dos coses.
Mm-hmm.
Vull dir que a mi m'agrada perquè no té una visió de l'agricultura unilateral només, no? I jo diria que és diversa, no?
Però
que
I a més a més és empresari.
I a més a més, direm que viu de l'agricultura, sí? Uh-huh. De l'empresa agrícola que té, no, Paco?
Bueno, estem en una etapa
ho intentem.
Encara no ens dona per a viure, ho compaginem en altres activitats, però sí, està anem fent el que cal.
Aneu fent camí.
Jo també voldria valorar, com has dit adés, que és professor d'universitat.
També. Enguany ha sigut una oportunitat que aquest estiu, a través d'uns grups que tenim de difusió, de companys, una oportunitat que vaig ir a una universitat a París, a l'Escola d'Agrònoms de la Universitat de París-Saclay, que és al sud de París. És una universitat que han ajuntat un tipus politècnic, sobretot carreres tècniques i científiques, i un professor que s'havia jubilat un any que tenien descobert i que estaven buscant una persona per a tirar-los una mà i justetet en el tema que jo vaig treballar en la tesis, que és el tema de la conservació del sòl, de sistemes de mini conreu i de sembra directa en conreus extensius, tot el que encaixava molt bé, i tenia molta il·lusió també d'explorar la part de la docència, i efectivament enguany estic en un peu a Oliva, al costat de Pego, en un peu a París, i a
costa
Londres,
de París.
I Londres.
Sí.
Pues fa 25 anys vaig viure un any a Londres. I vaig fer l'Erasmus allà. O sigui que...
Home, quan portem a convidats és que alguna relació amb París i Londres tenen, no? I Pego.
Perquè Pego sempre la hi ha, no?
Però jo diria que això és, per a mi és interessantíssim, no? Perquè és una visió de l'agricultura no del típic, tot el que coneixem, no? de llaurador, que el que sap guaritat dels seus pares, no? Ho ha après, l'experiència...
Que això també està bé.
Però si no, que és una persona ja instruïda que ha estudiat això, però ja a la vegada vol treballar d'això i té camps i es dedica a treballar la terra també. Jo crec que la teoria i la pràctica.
I Joan, però la pràctica també, o sigui, la teoria efectivament, un recorregut llarg de 25 anys ja, algo més, i la pràctica ha sigut a peu de camp, en gent, en els llauradors de tota la vida. Jo en concret me'n recorde molt de Domínguez de Cabasseig, que era el treballador que tenia mon pare i els meus tios, que es treballava al camp i que anaven ell els estius, pues, des de cremar brosta, a ruixar o el que fora menester.
El que tocava.
El que tocava. I després ja aquesta última etapa ha sigut de la mà del meu sogre, que ell ha sigut sempre el llaurador i ha estat en ell això, ensenyant-me a el que ja és portar el tros, portar-lo, definir quan i com arruixar i tot. O sigui que, efectivament, molta teoria en una visió pues, pot ser més àmplia de lo que tenim quan estem a peu de camp, però també en peu sobre la terra. I,
no, deixa, i això és el que a mi m'interessava. Jo volia portar-lo per això, perquè clar, aquesta clar. Visió...
I en la tesis has parlat en extensiu, però abans m'ha paregut sentir algo tipus minifundi, en petit, no?
No, la tesis era en conreu extensiu en secà, que són superfícies...
Però havies dit una altra cosa també, en xicoteta extensió.
En xicoteta extensió.
Ho has dit ara?
Això ho ha dit...
No, ho he dit ara. Ah, quan escolta la gravació, te ho diré.
Bueno, minifundi és el que tenim així.
Per això ho dia, perquè el minifundi sempre està mal vist, mal valorat.
Està minusvalorat i jo diria, hem comentat alguna cosa, ahir podrem aprofundir i que es pot treure profit del minifundi, depèn de com es planteja. No? Bueno, però anem a posar la cançó.
Quina cançó?
La cançó que mos ha proposat Paco. Molt, molt optimista, molt, molt d'actualitat i molt de, no? molta força, molt. Una cançó de la Fúmiga, que és la Mediterrània, que és molt, no? Que és molta marxa i això, però és això, aquesta visió de la Mediterrània, de la nostra terra, diríem, en futur, no? I de l'agricultura concretament, en un plantejament de futur, de rendibilitat. Així que amb vosaltres tots la Fúmiga Mediterrània i després continuem xerrant.
Sona la bomba, clap, sona el dab, sona la danza de la llibertat, abraçades viatgeres al fons de la mar. mar, el mar cementeri de la humanitat.
On es venen i van, on es que van trencant, on és la gent de la Mediterrània.
Bé, ja sabeu que el bar Daniel és un bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta per encàrrec, formidable. És el bar que és menester anar si vens a Pego.
Ja sempre que ho dius se me fa la boca uia, i això sí. Que acaba de sopar. Curiós, eh?
Per l'entonació, això és per l'entonació.
Sí, molt bé.
Bé, estem amb Paco Morell i anem a començar parlant, no? Perquè diríem que ell inclús té una marca, no? Té un, diríem que té una empresa, diríem, i té una marca, no?
Sí,
i
això, però, clar, va
com
ser,
ha començat això?
Fa un any que van fer per primera vegada mangos, van tindre en la Fira Agrícola d'Oliva.
Mangos a Oliva?
Van fer mangos, uh-huh. Austin, varietat, molt bons, els terrenos calcaris per a les tropicals en general, però per al mango especialment, dona una qualitat extraordinària. Així a Pego també teniu algun productor de mango. Inclús jo diria que ja de diversificar, inclús fa alguna altra varietat, Irwin i alguna altra. I això, van fer la fira i després jo vaig quedar com el xic dels mangos, no? Entonces dic, ostres, el xic dels mangos...
Xic dels mangos.
Entonces el coneixien ja i t'identifiquen el xic dels mangos i diuen, no, és que per això estan les marques i estan els noms comercials i dius, pues haurem de posar-nos un nom.
Claro.
I com el nostre lema és tradició i innovació, pues tradició és perquè el que portem entre mans és el que ha deixat les generacions anteriors i mantenim la manera de fer, ens han ensenyat a fer-ho d'una manera i innovem pues, en moltes tecnologies, nous cultius i vam recuperar Monguelo junt al seu germà Paco i Juan Morell Salabert, eren comerciants de taronja i tenien una marca que era Calao. Calao és un ou tropical molt semblant al tucan, així era molt gran i la marca, bueno, ja... Pues clar, les marques cada 10 anys, si no la renoves, queda pues en el limbo, no? I en Espanya ningú havia registrat la marca, la van recuperar, l'han registrat gràcies a també uns abogats que ens han donat un cop de mà, i ho tenim pues ara registrat Calao, i com a apellido li posem agroecologia, perquè dona cobertura a lo que fem d'una manera agroecològica, que podem entrar també què és això, pues bueno, agronomia, ciència de sempre i ecologia. I li posem l'apellido, Calao Agroecologia, per donar-li. Calao, efectivament, deixarà l'etiqueta, si busqueu Calao Cítricos en Google, trobareu l'etiqueta que posaven a la caixa americana, aquella caixa de fusta de 15 quilos.
La típica imatge, però en el... El Calao, anava del tucan, no? Però és un Calao.
És un Calao.
Jo no sabia que es deia així, no? Sí. I la taronja tan lluminosa, no?
Bicornio. Es veu que té també la cresta, fa una espècie de cresta de dos línies.
Sí, és no? Un sombreret estrany, sí.
Clar, vam estar pensant en posar un, perquè ens agraden molt els ous, col·laborem en Adensba, que és una associació ecologista de conservació de la natura, d'ací que treballa en la província de València i també el nord d'Alacant. I ens agradava un ou, fora un pardal o un rapinyaire, i vam estar a Soriguer, a mi m'agradava molt Òbila, però després em van dir que n'hi ha una expressió que diu que una persona fa cara d'Òbila o té ulls d'Òbila, que no...
Que és més
un poc despista.
Negativa, no?
O que està com així en hipnosis, no?
Això vol dir que esteu, direm, el que fas, perquè fas mangos, alvocats, taronges,
sí.
No? Tots estan coberts per eixa marca.
Correcte.
I en eixa marca o vens a... També és eixida gràcies a la marca? O...
En realitat no, i de fet ni la posem, la marca. Però per lo menos tenim un nom, ja, que ja no som els dels mangos, som Calao, ja podem...
Un nom en tradició, de més.
Un nom en tradició, claro. Sí, que han recuperat després de més de 50 anys, però que ens ajuda també a connectar en el passat, que ens agradava molt per això. I després, siguent una au tropical, que està sobretot per Indonèsia i algunes zones tropicals d'Àsia, i com el que estem, hem acabat fent ara, doncs són cítrics, però també alguns conreus tropicals com el mango i l'aguacate, ens va agradar molt. I dius, ens va agradar, diu, que en qui parles, no? Dic, pregunto jo. Diu, bueno, parlo amb la meva dona, que ella és agricultora, també professional, tot i que ha estudiat també enginyeria civil, però a dia d'avui es dedica i és la que porta la part més econòmica de l'explotació.
Que li enviem una salutació des de sí.
Va, Maria Jesús, bona nit.
Està present totalment. Sí.
No, jo ho dia perquè pot ser que sigui interessant no vendre, pot ser, no tindre els clients les grans distribuïdores, sinó anar a les més petites o anar directament al comerç, al botiguer, no tindre els clients més menys i que valoren la marca. Si tens èxit en aquests clients, no, que estan més directament en el consumidor, que tens contacte més directe amb el consumidor i tu els ensenyes la marca i estan contents en la marca, pues, és una forma de fidelitzar als teus clients. Però això, els grans, el que pot ser que els grans magatzems, no, que el que fan és comprar a Llauraor, que Llauraor normalment no tenen marca ni res. O sigui, és la marca del magatzem, no, de l'empresa, la que posa la seva marca. Però en aquest cas, si eres tu la que poses la marca, diríem, arriba un distribuïdor i ja distribueixen la teua marca, no?
Sí, no hem arribat. Per tema més de producció, de quantitat, que encara no estem per arribar a una distribució més gran, venem a nivell local i hem apostat molt per diversificar varietats per a tindre un subministre al llarg de tot l'any. Per exemple, al bocatge, comencem fa 3 setmanes, vam començar en el bacon, anem a continuar en Ettinger, després en Fuerte, tenim algo de Carmen també, Hass, per allà al mes de febrer, l'Anhas, que ve en març-abril, i tenim també Red. I de tot estem buscant fer 2-3.000 quilos per lo menos de cada varietat. Estem plantant.
En has dit 7, eh? 7 varietats d'albocatge soles.
Sí, sí. Volem cobrir 8 mesos a l'any.
8 mesos.
Sí, començant principis d'octubre fins a finals de maig.
Això vol dir que teniu molta terra, no?
És el que 100 arbres de cada un. És per exemple, el mínim que tenim de cada varietat. De Ettinger estem un poc menys i de Fuerte també. No terra, nosaltres manegem, comptant muntanya i tot, que també tenim 15 fanecades de muntanya que cuidem també i que estem llevant pi que s'ha secat en la sequera que van tindre els darrers anys.
I el tomicus plantant també, el fong, el tomicus, que ho va fer tot pols. Sí.
Pues estem aprofitant per, amb les degudes autoritzacions, per supost, per a tallar el pi sec, fer ús d'aquesta fusta, de la llenya, i també pues, plantant carrasques i plantant oliveres i recuperant les garroferes que n'hi han en una cosa que és una meravella, que és els xèrcols que fan en pedra i afonats en terra, que encara agronòmicament també em sembla que és per mantenir, per anar a una zona més humida, no? En compte d'estar a la superfície,
que s'aguanta més la humitat i que sí, però arriba i fa una...
Hi ha diverses teories, diuen que si és... No, ahir era per a guardar les garrofes, era per... No, tampoc ha tingut temps, però és un tema interessant.
Ja. Per tant, estàs plantejant que l'advocat, o sigui, n'hi ha que tindre diferents marques perquè venen diferents períodes, no, de temps, i així complixes...
8 mesos, ha dit.
Sí, nosaltres has començat fa 3 setmanes i la nostra idea és, de manera continuada, arribar a final...
I taronja també teniu...
I taronja tenim Marisol, Navelina, després ja passem a Sanguinari i tenim poca producció d'altres varietats, i València, ja és el que... Algo de l'anelate, també. Taronja no tenim tan cobert, però que complementaria molt bé.
Són varietats, però, bueno, molt clàssiques, el que es diu, no es diu ninguna d'estes de les noves.
Però que es tracta de col·laborar en altres productors.
Tot això és perquè t'ho demana el client. Els clients el demanen que sigues, que al llarg de l'any...
No, és la idea que he tingut jo de voler arribar al mercat local en productes, pues, de qualitat i de proximitat en el que fem. I tal vegada ens han focalitzat més en els... Clar, vendre taronges en oliva o en pego és com vendre arena en el desert, no?
tots entenen,
no? I si no es donen i sí. Mangos pues ja és més complicat perquè només funcionen determinades partides, no tot el món té mango i ahí pues sí que han trobat una demanda, però això ens han centrat més en conreus que ja. Que no
i el bocà també està estenent-se molt.
Està estenent-se molt
i també està cobrint-se
i com optimises, o sigui, estàs parlant de cultivar, faig això, però optimitzar tots els recursos que tenim. A l'hora de les males, estic posant, cometent les males herbes, com ho feu? Tireu veneno a la terra? Com optimiseu l'aigua? Totes aquestes històries, perquè estem al segle XXI i es cultiva diferent.
Nosaltres des de fa 5 anys estem en seguim el que és el manual, no? del cultiu ecològic. Uh-huh. Estem certificats en el CAE de la Comunitat Valenciana.
O sigui, tot el que has dit és ecològic.
Gairebé tot, no uh-huh. tot, però sí, tenim una part que encara no acabem de plantar i encara no, però sí, treballem en ecològic. De fet, herbicida gastem molt puntualment en zones en les que no estem ecològic, però això ja és cosa meva, estic molt convençut de que la coberta vegetal és ideal per a mantindre viu el sol, la terra. Uh-huh. Dona molts problemes, efectivament, però n'hi ha maneres naturals també de compaginar-ho. N'hi ha des del geotèxtil, que, bueno, que té les seues avantatges, però que també té els seus inconvenients.
Geotèxtil què vol dir?
El que és malles textils per a cobrir la zona al voltant de l'arbre. Nosaltres estem anant per una solució més natural, que és la palla. L'any passat es va replegar, com era l'any, estava molt sec, fins a finals d'octubre, no? Va ser que arrastàvem la sequia i es va poder replegar palla.
El geotèxtil és biodegradable?
Crec que sí que n'hi ha. Nosaltres el que gastem és palla de cereal. Yeah, yeah. Uh-huh. Hem provat en palla d'arròs, és un poquet més complicat de manejar perquè és més enrere i la palla de cereal de blat o sí, d'or...
Es trenca més fàcilment.
Es trenca, s'escampa molt bé.
Estàs parlant de vestir la terra, no?
Cobrir-la... Uh-huh. A veure, és molt senzill, mirem un garrofer en la muntanya, la colxa que s'ha fet i brutal, com sí. acumula la humitat...
O el pi, en la...
O el pi en la... Eixa, algo que ocorreix en la natura, clar, en el sí, taronger és molt complicat.
Quan els arbres siguen grans, els albocats també, tota la fulla que cau ja no et deixa créixer herba pràcticament per baix.
L'altre dia llegia, a mi m'inspira molt, i mencionaré dues coses de l'Associació de Productors d'Avocats de Califòrnia, que té més de 40 anys, Avocado Growers Association de Califòrnia, molt interessant. La pàgina té una revista mensual que és, es diu, és com el... com Orchard, no és Orchard, és un altre nom, però... i que parlen i tenen articles superinteressants. Hosti,
una revista al mes. Sí, tenen coses de què parlar, eh?
A veure si m'ha enganyat i és un altre trimestre, pot ser, eh?
Seria més normal, però
crec que és un altre trimestre, pot ser. Ara m'ha enganyat jo, sí. I tenen articles molt interessants. Jo és que, clar, vaig explorant i tenen ahí tot el recopilatori del que han publicat els últims 10, 15, 20 anys en articles de fa 10 anys quan van provar l'àcid giberèlic per a la quallà, quan van... I n'hi ha una cosa que diuen... el que és l'albocà, la poda, tendeix a fer una part de l'arbre damunt de la terra, que lo que diuen les bragues o la falda de l'arbre, i recomanen en un dels articles, diuen, si n'hi ha vent en la teua parcel·la, no talles les bragues, deixa les branques per a guardar les fulles que fan d'acolxat. O sigui, és tan important,
perquè no se'n volen.
Perquè no se'n volen. És tan important... que fins i tot determina el maneig que fan de la poda de l'albocat. Eixa és una. I l'altra que m'agrada molt i m'ha inspirat molt el tema de diversificar i de vendre local i intentar fomentar el consum. Clar, fomentar el consum en el meu entorn, que és molt reduït, ells ho han fet en tots els Estats Units, i ha sigut fomentar el consum de l'albocat. Diuen, si som una associació de productors, el que necessitem és fomentar el consum del nostre producte. Una cosa que diria qualsevol, és molt òbvia, no?
Clar.
D'acord, què s'ha fet a València per a fomentar el consum de la taronja? Portem més de 100 anys fent taronges. Busca un suc de taronja, qualsevol dia que te'n vas a esmorzar i dius, xe, m'apetís, fem un suc de taronja, no? Mm. A veure quina cara el posen en el bar, per exemple, no ho sé, a lo millor ell té suc de taronja, pot ser, o... sí, sí, de sovint, no?
Has dit que hauria de ser habitual que tots els bars feren suc de taronja.
Jo crec que
natural, a... no, no de pot.
Que com a productors el que haurien d'estar promoguent seria el consum dels nostres productes, i una cosa tan bàsica per dir com és el consum de l'avocat, que d'acord, pues anem a fer inclús un dia, igual que fem de la pebrera farcida, pues anem a fer un dia el guacamole, no? I en hivern, que tenim guacamoles boníssims, en els avocats sobretot bacon o Ettinger, pues fer un concurs de guacamoles, no? Per exemple, i fomentar el consum de, i després subministrar a nivell local. O sea, nosaltres i qualsevol productor local és segur que està disposat a subministrar a un bar i afegir en les amanides al bocat,
claro.
I anar donant a conèixer el producte. Eixe com a productor seria el, claro, el punt clau que tenim, que és fomentar el consum local dins de la nostra dieta, que encaixa molt bé perquè va fins en un postre o en una amanida o en una tostada o en...
Sí.
I que és molt obvio, però que, sin embargo, pues, veus el que ens ha passat en la taronja, i el col·legi de la meva filla, jo no recordo l'última vegada que li van donar una mandarina, no? Crec que era...
Això del consum local és prou habitual en França, no? Jo comentaves, es comentava lo de el Ministeri, no?, de la Sobirania Alimentària, i jo tinc la idea de que els agricultors francesos són molts de produir per al consumidor local, no? I el consumidor local està conscienciat de que compra al productor local, no?
És així, el Ministeri d'Agricultura i Sobirania Alimentària, que es diu en França. O sigui, que ja mostra, és una declaració d'intencions, no? Lo que és el Ministeri d'Agricultura i aquesta estratègia que és el subministre de...
Però sí, tenim un problema, que és el minifundi, no? L'extensió de terra determina una miqueta els costos, no?
A veure, té uns avantatges molt grans. De fet, mateix en la taronja tenim un problema perquè competim en un altre sistema i no es valora els servicis ecosistèmics, que es diu, o els servicis que aportem a l'ecosistema i a nivell paisatgístic. Entonces competim per preu en altres que estan fent en grans superfícies, tenint la batalla perduda i
el nord d'Àfrica,
tema de mecanitzar, sobretot el tema de mecanitzar. És un problema gran per a fer, efectivament, cítrics, i és el que tenim, pues, una limitació gran. De totes formes té també uns avantatges. El primer, que és que es reparteix la riquesa que es genera, o inclús en els temps difícils, quan dius com és possible que mantinguem encara el conreu, o n'hi ha hagut anys, no?, que dius com es manté, bueno, es diversifica el risc per a bé i es reparteix el risc, no?, entre tots, diguem que podem passar un any complicat en el que...
En els llocs on totes les finques són grans és més difícil veure hortetes d'autoconsum. Així no, així qualsevol, la majoria de la gent que té un poc de temps i té terra, pues té un roglet d'autoconsum, d'hortalissa, no? I només hi ha que anar a veure planteristes, pues, que venen planter, com quan arriba la temporada de planter, com volen els planters, no? I vull dir que es fomenta molt l'autoconsum.
Sí.
I això és bo.
Efectivament, és
sobretot per la diversitat, no?, ecosistèmica, no? Per mantenir un equilibri en diferents ecosistemes o microecosistemes.
Ho fan per autoconsumir, sí, no ho fan per a vendre.
Sí, n'hi ha una que sí, però que hi ha moltíssima gent que fa verdura per a autoconsum.
Clar, i en el tema del goteig, que és més fàcil a l'hora de regar, en qualsevol post ho pots fer.
Al mercat de Pego, nosaltres tenim mercat divendres.
A Pego dijous.
Dijous. I n'hi ha productors locals també.
Ah, sí,
no? No. Però sí que tenim sort que n'hi ha...
Sí,
està,
sí.
Flor d'Azar, està, sí, també, sí. Algunes, sí, persones, sí, sí, particulars que estan fent producció local i de temporada, el que toca cada època de l'any.
A Pego, que jo crec que jo sàpia, no hi ha ningú que...
N'hi ha dos llocs de verdura i no són del poble.
És complicat, bueno, i estan també les tendes de les fruteries i que tenen també una part de producte local. És una llàstima, no? Perquè podria ser una oportunitat per a diversificar, sí, conreus. Tal vegada també tenim moltes coses, no? I crec que seria més un sociòleg qui podria parlar del tema i desglossar-ho bé, però la falta de professionalització a vegades ha sigut... Sí. Tenim agricultors professionals que estan centrats en la producció de cítrics, que ho fan molt bé, altres que estan entrant en la producció d'alvocats. Algun puntual en horta, però efectivament així...
L'horta és complicat, és complicat.
L'any passat nosaltres no ho havíem fet mai, vam fer bròcoli, col i col lombarda també.
Això ja és horta total.
I floricol, vam fer una bandejeta de cada. Per un amic de Pedreguer que fa horta per a vendre, que és l'Ordenelli, que fan, promocionen, produeixen a nivell local, credadilles, cebes, de tot. I seguint un poquet de l'exemple, vaig agarrar una bandejeta de cada, del planter, i és increïble, clar, l'any passat va ser un any humit, que és que es va fer a soles, o sigui, van fer bròcolis que no es van regar ni una vegada. Van plantar, van trasplantar en novembre, en humitat que n'hi havia, que és molt complicat perquè és complicat quan està fangós el terreno, no? Quan està massa humit, però bueno, com anàvem poquet a poquet, i a mà, i increïble, o sigui, uns bròcolis, bueno, va ser això per a autoconsum, es va arribar a algo també, nosaltres som molt arrimats a la parròquia, les clarisses també es van arribar, floricols i bròcolis també van estar allí, i a la família, a tota la família, clar, van repartir, però que ho pensàvem i dir, bueno, una de males, no, podríem defendre-nos, no? En este, sabent-ho fer, és un conreu senzill. El que jo veig molt complicat, que fa molta gent, són els tomàquets. I, sin embargo, tot el món fa tomàquets, sí, no? És també l'estiu, que la majoria de gent té més temps.
És complicat.
Vosaltres heu provat alguna vegada?
Sí, jo faig per casa i pràcticament tota la temporada.
Ja l'has pillat el truquet?
Bueno, vas plantant-ne unes, després unes altres, després unes altres.
Escalonadament.
Clar, va tindre perquè quan fa molta calor... no collen, fan flor o potser no collen, o en seguida agarren aranya o tal, i com jo també faig ecològic, pues, també, pues, moltes vegades, i sobretot la primera producció és, fas que sobre molt, i això ho fas en pots, i així no vas guardant, però bueno, que vull dir que també la tomaca també és complicada, veritat, sí, però bueno.
Paco, i el tema de l'àvia, la gestió de l'àvia i tot això...
Pau. Perquè això és un cost, no? Perquè si gastes molta àvia també pugen els costos.
Nosaltres a casa és el principal cost que tenim en la nostra economia. És molt costós, estem pagant en oliva entre 20 i 50 cèntims el metro cúbic. I una faneca de taronger, 350 metres cúbics, això vol dir uns 100 i pico euros per faneca a l'any, només d'àvia. Si anem a l'alvocat, clar, és un nou cultiu, n'hi ha que gestionar-lo de manera diferent. Nosaltres estem convençuts que podem, en la mateixa àvia, o inclús reduir, el que gastem és els acolxats o coixinats en palla, que els primers anys, fins a que l'alvocat fa el seu mulching, el seu acolxat, ajuda a que mantinga la humitat. Després, com els arbres estan a una distància de 6 metres, plantem prou ample, perquè també, això també ve dels californianos, plantar ample i fer arbres d'un tamany bé, clar, limitant un poc és la recol·lecció, però arbres de 4 metres i mig, 5 metres, i inclús allí parlen de més, però clar, ja complica molt la recol·lecció. Entonces, el que fem és que gastem el gotero insertat, que també es pot fer en un taronger, i després estem monitoritzant l'àvia en el sol. En el perfil del sol tenim sensors fins a 80 centímetres que es permeteixen veure quan reguem fins a on està arribant l'àvia.
És sensors que estan clavats a terra?
Sí, estacats s'instal·len, bueno, n'hi ha diferents tipus. Nosaltres estem provant de fer de diferents tipus d'un proveïdor local també. N'hi ha que fins i fas un... bueno, n'hi ha empreses que te l'instal·len directament i pots comprar també sensors, però és al final és determinar humitat, o sigui, és tindre un sensor que a vegades va integrat en una varilla només i s'incorpora tot el perfil del sol, o sensors puntuals a determinades profunditats, de dir, bueno, pues jo vaig a controlar-me a 20, a 40 i a 80. I poso aquests tres sensors i monitoritzo els recs fins a on està arribant l'àvia en cada rec. Entonces decidisc, pues a lo millor acurtar recs per a que no passe de 40 centímetres, que és on estan les arrels, perquè a 80, de fet, costa inclús que es seque i això pot derivar en problemes. I si acumulem més àvia del rec, encara... Pues,
el fong és molt sensible als fongs, l'avocat és molt sensible als fongs.
Efectivament. Aleshores, millora inclús la producció i sobretot reduïs el cost. El que hem vist que és molta reducció en els primers anys és el tema de goteros insertats, és molta feina, tres goteros des del principi, uno damunt a un dit de l'arbre perquè ve en el gasó de la maceta del viver i té que anar-li a l'àvia el primer mes. Precis. I després ja per a que vaig ampliant un gotero a cada costat, segons el tipus de terreno, a mig metro o un poc més es pot posar. I després ja, després del primer estiu, ja es començarà a donar-li més àvia. Pot ser que inclús durant el primer estiu ja començarà una segona goma. I el mateix, goteros insertats, poc a poc, de manera que concentrem tots els goteros al voltant de la planta i no reguem les zones que n'hi ha entre arbres. Tal vegada ja quan es quart, quint any, que els arbres ja quasi van fent-se més grans, una goma en goteros insertats sí que pot fer paper. El incorporar, pues, arrimar als costats aquestes gomes en els goteros que hem incorporat i posar al centre dels arbres una goma en goteros integrats, que és el que hem gastat.
I els teus arbres quants anys tenen?
Nosaltres, bueno, vam tindre una mala experiència, que va ser el primer que vam plantar, al camí vell de Pego, n'hi ha que buscar el microclima. Bueno, va ser l'última gelà que recorde jo. La víspera de Reis del 21, va fer una escarxa, no sé si la recordeu.
I el va pillar en els arbres jovenets.
Tenien 2 anys, es va rebentar.
En 2 anys?
En 2 anys.
Ostres, es va... que pràcticament ja havien passat el perill, que ja anaven agarrant vela.
Pues es va, però fusta i tot. De fet, van rebrostar alguns per baix de...
Que estava propet del barranc de Benirrama, per aquesta zona. Estava... El camí vell de Pego,
correcte,
era ahir, no?
Ahir, al millor es va esborir tot. Has vist que n'hi ha uns ametllers?
Sí. Pues ahir fa un estaconet, igual en cas pitjor.
Ara ho han plantat de garroferes, no sabien què plantar ja, i ho han plantat.
O sigui, hem vist el futur, no? Perquè garrofera sí. És...
Pasneig.
Efectivament, plantàvem pasneig antigament, els garroferes.
Que tarda molt en créixer els garroferes, no?
Bueno, cada planta té un gotero, i els donem un poc d'àvia perquè van plantar també en agost i no va fallar ni una planta. 110 plantes van posar a 6x6 sense calfar-me massa al cap, i un 10% són el que diuen polinizadors, l'altre són durallò, la varietat que tenien, i bueno, això van plantar el 23, crec que va ser. No n'hi havia plantes perquè era la febre aquella que va agarrar en les garrofes.
Que va pujar el preu molt tant.
Sí. Es va desunflar i ja n'hi havia plantes per a... Sí, de fet, això li va fer mal a la garrofa, perquè algunes indústries que gastaven productes de la garrofa van buscar alternatives.
I les van trobar.
I les van trobar. Sí, o es van adaptar a l'alternativa. Però bueno, tampoc estem massa clavats en el món de la garrofa, però bueno, tenim això per a d'ací 10 anys, o 7 o 8, no sé, fer alguna garrofa també. Tenim algo de garrofera en la muntanya, però que és molt puntual.
Però és molt diferent cultivar en muntanya, que estàs en alt, que n'hi ha menys sol,
sí.
La llum, veritat.
Sí, i les garrofes que n'hi ha per allí tenen molt poca carn, no pesen res.
No res.
Són... Claro. De fet, vos dic la veritat, que no les arrepleguem. Tenim unes quantes garroferes per la muntanya i cau i va fent això, millorant el terreno, que ja pareix això que siga les grandes praderes dels Estats Units.
Sí, el garrofer fa autoconsum, no?
Però es crea un sol ell mateix, va criant-se un sol que és impressionant. Jo no sé si quan van transformar muntanyes o secans de garrofera a taronger, aixòs anys m'imagino que anirien com una moto, aixòs arbres, perquè és un terreno molt fèrtil el que fan, igual que les carrasques també, al seu voltant. Fertilitzen quasi el... Van...
Bueno. De fet, abans, quan no existia la venda de turba o o de terra per les plantes en sacs, la gent agarrava la terra de baix dels garrofers, sí, o de la soca dels garrofers,
de
les carrasques...
També t'emportaves tots els cucs per a casa.
Era fèrtil.
Era el corcoll? No,
el cor de garrofer. Cor de garrofer.
Sí, és espectacular. Mm. Lo que és això, si ho gastes per una maceta, tens risc de que tisca una garrofera.
Sí.
Ens ha passat, a nosaltres ens ha passat de posar en una maceta. I
molt de llambrígol, també. Agarres molt de llambrígol. Te l'emportes per a casa.
Està bé.
Molt bé. I com feu el tema de comercialització? És a dir, has dit que esteu anant al comerç a producció local, o perdó, a consumidors locals.
Sí.
Aneu a verdureries, aneu a feu caixetes, o com feu la cosa?
Sí,
de moment.
Fins a enguany que estic,
teniu poca
que
producció.
Estic en un peu en una altra, en una oportunitat. No sé si ho han comentat, que estava també, bueno, en una universitat,
sí,
enguany fent el curs, i entonces fins enguany sí que fèiem enviaments també de caixes, de taronja sobretot, i es començàvem a posar alguna cosa d'alvocat. Vam enviar, recordo, uns alvocats a uns amics, sobretot amics i coneguts,
clar,
que es demanen i fem. Sobretot va molt bé si aconseguim que s'ajunten familiars o amics o veïns, i fer un enviament de 12-20 caixes, això va molt bé, perquè redueixes molt el cost del transport, o el repartixes molt. Si no, el cost de transport d'una caixa a nosaltres ens limitava molt i ho han deixat estar. Diguem, n'hi ha que treballar-ho molt millor. N'hi ha una empresa en Oliva que ho fa, que continua, bueno, de fet, fa molta faena en venda directa de taronja, i fa enviaments per tota Espanya. El guacamole, dia, perquè el aguacate el vam enviar una vegada i va arribar el guacamole, va dir, tal qual, es va maurar pel camí i no es podia menjar, i va arribar allò un desastre, però bueno.
Oi, sí, oi, oi.
La caixa, guacamole on the road, li van dir. Però bueno, anècdotes un poc. El que fem sobretot per a comercialitzar és venda directa, després fem una part venda també en el mercat local. No estem nosaltres directament, indirectament estem també, tenim els nostres mangos, teníem, i tenim també ara aguacates. Han començat ara fa 3 setmanes, bacon, i continuem això, fins a maig.
O sigui, si jo vull comprar-te mangos, m'he d'anar al mercat d'Oliva.
El més fàcil, sí. Ara mangos, bueno, mangos és només en setembre.
El mercat que fan els divendres o el que està fixe?
El mercat que fan els divendres. Al fixe no tenim de moment nosaltres cap, però bueno, que n'hi ha mercancia molt bona i molt recomanable també. Nosaltres estem allí, però el millor és que tries lliurement, sense no. Nosaltres no posem encara l'etiqueta de Calao per a que l'identifiques, pot ser d'ací al futur, i després una part ja quan passem a volums un poc més gran venem a comercialitzadors. El alvocat en Lanjas, que ja m'has començat a fer algo més, pues 1.000-1.500 quilos, que ja costa traure-ho així a poc, clar, a poc, i ja estem fent-ho. Podríem donar un estibonet i intentar obrir més el canal de distribució local. Seria,
però costa de fer-lo.
Costa i requereix molt de temps. Jo enguany he agarrat un temps en docència i en la universitat, clar, d'investigació, però l'any que ve, si reprenem ja, continuarem també fent venda directa als coneguts i que es demanen també, pues, es preparem el que volen també. Però bueno, això ja és...
Sí. Clar, clar.
Jo, a mi m'agradaria, perquè ja no mos queda molt de programa, però a mi m'agradaria que els oients es quedaren en un missatge positiu, no? De que val la pena fer avocats, val la pena fer taronges, però s'ha de controlar els costos, no? S'ha de rendibilitzar, s'ha de tindre en compte, has d'estar ben informat, no? Per a poder fer-ho bé. Jo suposo que això és així, no? Per a poder treure una rendibilitat hauràs de saber com es fan les coses i comercialitzar-ho bé, i, no?
En la part de com fer les coses també, nosaltres Calao és producció i assessorament, també assessorem a gent que vol plantar. Tenim, pues, una persona que l'any passat va plantar avocats, no va aconseguir que anaren avant per una sèrie d'errors, de problemes que no havia detectat, i l'hem ajudat a intentar-ho de nou, i ara la plantació, pues, sí que va. pues, problemes que tècnics que no havia identificat i altres que han pogut pues, assessorar pues, això, el cocinat en palla, la planta, el buscar bon material vegetal. Això també podem ajudar. I després jo animaria molt a lo que val la pena, crec que és mantindre el minifundi, mantindre-lo com a activitat econòmica, si tens
mantindre capacitat. Mantindre els camps, animar a la gent que mantingui els camps.
I dos amics que tenen parcel·les que estaven pues, farts de fer taronja perquè costa molt fer-la rentable i van decidir arrencar, i un ja ho ha plantat d'oliveres i està molt content perquè no té carruixar, és un arbre molt agraït, ha sigut la primera plantació també, han detectat maneres de millorar-ho, però ja està, i pensa ahí de dir, bueno, pues em podré fer oli per casa, per lo menos, dic, home, has plantat 350 oliveres, faràs molt d'oli. Sí, deu fer-ne cas d'oliveres. I un poquet apretadet pel meu gust, a mi m'agrada posar-les a 6x6, però que és una manera de mantindre el camp també, per a la gent que no es dedica, dir, és que els tarongers és que en demanen molta feina, bueno, pues canviem de sistema, anem a fer una olivera en un rec de suport o inclús una olivera en secà, que en oliva o en pego es poden criar perfectament, sí. I tenim un motiu per a mantindre el camp net, i tenim una il·lusió.
I a banda de que un camp diferent, un camp amb més colors, un camp que no és monocultiu, perquè en els anys 60 tot era taronger, i venia qualsevol animalet, i les plagues eren molt xungues de controlar, així no és millor, no? Que haga varietat.
Me ho recordava un amic quan parlàvem del cas de la zona de bous de la Marjal, que es va perdre aquest hàbitat, no sé si s'ha recuperat, però igual, diversitat d'hàbitats, finalment, si tenim conreus de secà en les muntanyes o inclús en zones que no són de les planes o d'antics secans que tornem a fer secans, mantenim la taronja, que és una extraordinària, la taronja que fem així, la mandarina, totes, n'hi ha varietats noves que també podem innovar.
Les navelines que tu entens, que
navelines,
la millor taronja del món.
Espectacular, ja si te la menges en Nadal, la puix en Nadal i ja...
Això ja és insuperable.
Tant garrafes, ja, doncs. Pues, això, la diversitat eixa de conreus que podem tindre, inclús varietat de sistemes, de dir, mira, pues, no em dedique, però mantinc en secà, desbrosso una vegada l'any o dos, l'any humit, i mantinc i tinc el camp i es guarda i vas a deixar un camp d'oliveres o un camp de garroferes, per que vinga darrere, ja veuran el que fan, però tindran eixa part també, a part de la part sobretot que diuen de mantindre l'activitat agrícola viva, rentable, per oferir, però jo animaria la gent que té
i també
un robet a mantindre.
Enamorar-se de la terra, i si ve algun depredador dir, no, jo t'ho compro, fem un camp de golf i com d'estes, dies, no, home, no? Com vas a llevar-me el meu paisatge? La meva terra, la meva forma de viure, el que hem viscut els meus abuelos i el que viuran els meus fills, i tots els beneficis que aporta pels aqüífers, el paisatge, les oloretes, tot.
Sí, sí, la biodiversitat. O sigui, nosaltres ho tenim quasi tot a la zona de les valls del Xiricú i de l'Elca, que és zona de secans, que es va convertir en regadiu, això és de l'últim ja que es converteix, anys 50, 60, 70, no? Que ja comencen, i és impressionant, o sigui, soriguers, mussols, de tot, n'hi ha ahí. No conec jo les espècies, però n'hi ha una diversitat de cants, una vesprada de primavera, és que inclús sense conèixer-los, ja la gent que estigui instruïda i arriba a identificar-los, disfruta. Eixe patrimoni viu és gràcies a la diversitat d'hàbitats que n'hi ha, al manteniment que estem fent, mantindre-ho, la gent on ix a passejar, o sigui, a aquests valls, a aquests llocs que està l'agricultura mantenint-se i que dona gust i que n'hi ha un ambient agradable, els llocs que està perdent-se s'abandonen fins al punt de que la gent ni deixa d'anar.
Sí, fa por.
S'abandonen els bancals, s'abandonen els camins, els marges ploren, cauen, es trenquen, desapareixen, les fonts es cobreixen d'esbarzers i també desapareix el paisatge que hem viscut.
No deixen els esbarzers als bancals?
Deixen, sí, sí.
Eixa planta és molt bèstia, és molt xunga. Sí, quan la controles? No, 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 és increïble, eixa planta.
Bueno, han provat a fer la sembra de altres espècies han provat en cereal, però, clar, si durant l'hivern creix algo, competís contra el que tens. Ah, no. No és matemàtic, l'esbarzer efectivament és molt invasiu. De totes formes, el control mecànic, que és el que gastem en ecològic,
la desbrossadora.
Controla prou bé la desbrossadora, l'esbarzer. Tenim una part de rambla que ens passa per una de les finques i efectivament d'ahir ens puja molt...
La rambla
molt...
gallinera?
O no, és un riuet que baixa... El xiricull, bueno, el barranc del xiricull, no sé si té un altre nom, és el... que clar, pues els barrancs estan com estan, però les aulleres paregut.
Però que és la vegetació natural, és part de la biodiversitat i és una de les principals feines que té l'agricultor ecològic.
Tallar no? el
controlar les herbes invasores, les herbes que... farien que bueno, que el cobririen els arbres, no? Ara està també el mirahuano, que des de fa ja uns anys, que quan el descuides, tens les rames per dalt...
Això que s'han parlat, la carabasseta era així, que no pesen.
Efectivament. No, això és que de vegades està amagat i no el dones compte fins que no està allà dalt i cobrís tot l'arbre. I quan s'abandona un bancal de tarongers, de seguida s'ompli.
En seguida.
Sí, no, nosaltres quan desbrossem hi ha determinades espècies que intentem respectar, no? Que no la desbrossem. Per exemple, la l'eulària marítima, que és el rabanell, la cuidem. Inclús quan seca la planta, l'arrenquem i escampem llavor perquè s'escampi. I tenim ja roglaes de rabanell en aquesta època de l'any que competeix contra altres espècies. Després hi ha altres espècies d'adventícies que són molt agressives. I que ja n'hi ha que anar, inclús a vegades
arrencant,
i arrencar-les perquè no n'hi ha una altra manera.
És que sí, clar, és una feina... Bueno,
però per tant has de saber quines herbes són bones i quines són males, i les desbrossadores d'anar triant?
No.
Una
tècnica que s'utilitza també és desbrossar a franges, sobretot per als pol·linizadors, no? I per als animalets que estan protegint-te els cultius. I clar, tu desbrosses un costat i quan vas a desbrossar l'altre, ese primer ja ha crescut. Ja.
Ah, que no ho fas tot al mateix temps.
A veure, per exemple, enmig del frau, clar, hi ha un equilibri ahí. En els cítrics el que tenim un problema que és que tenim totes les plagues i normalment la coberta vegetal és refugi d'enemics naturals i reservori, però també de moltes plagues, com estrips mateixa, i és complicat. En el cas de l'avocat és molt, molt més senzill perquè no tenim aquest problema. L'única plaga de moment que tenim és de la Carocristalino, que és una aranya i que
bueno,
la coberta vegetal quasi pues, ni fu ni fa, no? Està ahí i sabem que en maig-juny tenim un primer atac i que quan acaba l'estiu n'hi ha un altre atac. N'hi ha maneres més o menys naturals, com és el sofre per a controlar l'aranya, que funciona prou bé en el bocat. I bueno, la coberta vegetal jo la veig... El que volem explorar ara és l'alfals, l'herba alfals. Estem veient en el seguiment de la humitat al sol que l'àvia en profunditat s'acumula i no n'hi ha manera de que es seque, i volem aprofitar aquesta àvia que tenim i anem a provar lo pròxim en sembres d'alfals.
Alfals que tira per acabar.
Investigació total.
Trau cap a
fora. Sí, sí, tenim aquesta part.
I sobretot quan vas segant, vas aportant nitrogen perquè és una lleguminosa i aporta molts nutrients. Bueno, Paco...
S'ha acabat el temps.
S'ha acabat el temps.
Sí.
Moltes gràcies.
Per haver vingut, ha sigut un plaer.
La veritat és que bueno, continuem apostant per la biodiversitat, per la sobirania alimentària i per...
O sigui, que l'agricultura té futur.
Sí, 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 en tindrà.
El minifundi també.
Ho necessitem també. Tots.
Sobretot hi ha que buscar el valor afegit. Si donem valor afegit al producte...
La cirereta, quan... valor afegit. Gràcies a tots.
Sí, però a valor afegit també el que diuen molt en França és retallar la cadena de subministre. també.
Exacte,
acurtar, que no sigui tan llarga.
Fer canals curts. Fer canals
intermediaris. Molt bé, gràcies, Paco. Fins una altra. Que vagi tot bé.
Adéu, adéu.